Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Minuts, anava a dir, començarem a parlar perquè si no els acompanyarà la sintonia fins a un moment o altre, eh? El nostre habitual temps de família, passat Carnaval, Carnestoltes, etcètera, etcètera, i per tant retrobem en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
On ens havíem quedat abans de tota aquesta festassa en la qual la canalla també és especialment protagonista? On ens havíem quedat?
A veure, estàvem en la qüestió de... Havíem parlat de la qüestió de l'acceptació, les renúncies que implica, i també parlàvem de les decepcions, no? Les decepcions que s'emporten els pares dels fills i les decepcions que s'emporten els fills dels pares.
Que això comença a succeir una determinada edat?
Més, o sigui, és més marcat en un moment determinat. Per exemple, començament de l'adolescència, clarament.
D'acord.
Clarament.
Bé, quan dius decepció, no dius allò moment de nuig, eh? Perquè quan un és petit també s'enfada amb els pares, però una cosa és enfadar-se i l'altra decepcionar-se. O...
Sí, sí, són coses... O sigui, el que és important és diferenciar que, quina és la causa, quin és l'efecte. La decepció pot generar ràbia, no? Diríem, i la genera, eh? És a dir, que entendre que, o sigui, per un pare, quan el fill el decepciona en alguna cosa, de vegades és en el propi ideal, en l'expectativa que tenia, sí, pot fer ràbia. Pot fer ràbia perquè no està allà on te l'esperava.
No? I perquè potser no ho estarà mai.
Sí. I quan abans arribi això, millor. Diríem, justament, no esperar que, el que no ha d'arribar mai. No, perquè, dic, o sigui, la decepció forma part de la vida, o sigui, ens estem decepcionant constantment.
A vegades, però, ens ho planteges d'una manera que segurament alguns dels pares que ens escolten poden pensar. Dóna la sensació que el psicòleg clínic diu: no espereu més coses de les estrictament necessàries, ni ambicioneu més del necessari pel vostre fill o la vostra filla, perquè si ho feu, teniu les de perdre en algun moment.
A veure, és inevitable que això passi, no? És a dir, expectatives,
perquè s'ha pensat, mira, tenim una criatura, sí, i dir, mira, no esperis res, ja passarà el que hagi de passar. Suposo que això no ho fa cap pare, perquè tampoc és humà, això. No esperar res de res.
A veure, també passa.
També passa?
Sí, però és un problema seriosíssim.
D'acord.
No, el no esperar res d'un fill, realment
és un problema.
És un problema, diguem. Els pares, si no perquè els tenen, diríem, no? Han d'esperar, d'aspirar, han d'ambicionar, han de tenir un ideal.
És a dir, forma part de l'estimació i de la relació.
Efectivament.
De tenir aquest cert desig que la vida vagi bé i que, per tant, es puguin desenvolupar ambicions i desitjos, etc.
No, frase típica: jo vull el millor per tu. Val.
D'acord.
Fins aquí anem molt bé, anem molt bé. Ara, això, diríem, no implica que el fill encaixi perfectament
la consideració del que és millor pels, sí, pares.
Aleshores, el que dic és que aquestes decepcions hi són i fan mal també i costen, però diríem, encaparrar-se no acosta al fill, a la posició aquesta del pare o de la mare, i diríem, és com quedar-se furgant en la ferida i que no permet ni fer cicatriu ni passar una altra cosa, no? En aquest sentit dic, no és que no hagi de passar, és que el problema és la insistència, insistir en que sí i anar-lo a buscar al mateix lloc en el que mai és, no? I és quasi com entronar la decepció, no? Que la decepció passi a ser una cosa diària o reiteradíssima.
Hi ha una determinada edat en què no hi ha marxa enrere en les coses, és a dir, si un pare i una mare aspira o desitja una determinada situació pel seu fill o de la seva filla i passen els anys, hi ha una determinada edat en què els pares no cal que piquin més una pedra perquè això ja no...
Sí, hi ha un moment,
sí,
en, què,
hi ha un moment.
En què les coses es fan evidents,
en què un diu no, o podem reconduir, o podem no sé què, però hi ha un moment en què diguem, les coses són així i seran així ja.
Sí. Diríem en què, perdó, que això es fa evident, ja és una obvietat, és una evidència, és un fet que cal això acceptar. Per això dic, o sigui, l'acceptació en aquest sentit és
forma
sana,
part de l'estimació, no? També, no?
Sí, mira, forma part de l'estimació, no? com li va dir una mare a la seva filla, diu, mira, no m'importa que facis això, jo t'estimaré igualment, com dient, no aconseguiràs que
sí,
no
t'estimi. Sí, però es fa entre l'acceptació i l'estimació sense restriccions, suposo que diu.
A veure, és que en certa mesura no té gaire restriccions l'estimació als fills.
D'acord.
Però el qual no treu que hi hagi decepcions, que hi hagi s'enrabint, que hi hagi dolor, que hi hagi
ferides... Perquè l'estimació no es perdrà i per tant s'haurà de conciliar amb totes les decepcions que puguin haver.
Diríem, tampoc és a prova de bombes, però diríem que aguanta molt. I dona molt de sí.
Quan dius que no és a prova de bombes, vols dir que hi ha moments en què els pares poden deixar d'estimar els fills i els fills els pares?
A veure, no sé si deixar d'estimar
seria la paraula.
Seria la paraula, exacta. Però diríem, quan comencen o s'allarguen el temps, situacions de conflicte, de confrontació, de... molt difícils de manegar, on els pares estan constantment xocant contra una paret i sentint-se totalment desarbolats, o es fa molt difícil, no?, sostenir l'estimació. Inclús, o sigui, són capaços, en els millors casos, de verbalitzar que quan no hi és la vida, o sigui, sembla que surt el sol, no? Aviam, parlo de situacions
extremes, molt extremes, però vull dir, pot passar això, sí, però passa. En general,
sí.
Està clar, hi ha aquest vincle d'estimació, no es perd mai, pot variar, està clar, però no es perd.
No, inclús en conflictes seriosos, per exemple, d'adults, diríem que sempre, no, algú roman de la... diríem, com a mínim queden les...
les brases, com diríem,
sí,
com diríem.
Les brases d'aquell foc.
Estimar no vol dir participar directament en la vida de l'altre, o sí?
En quin sentit?
De en el sentit d'organitzar-la, administrar-la, etc.
Bueno, això és una manera d'estimar, i diríem, vinculat a unes característiques de personalitat, a una forma de ser. Justament, part de l'acceptació passa per reconèixer que el fill, per més proper que sigui i més propi que es senti, és una altra persona, i que, per exemple, no li interessa o no suporta o aquesta intrusió constant. Aleshores, també és prova d'amor, l'adaptar-se, l'adequar-se, no? El restringir.
El fill pot entendre com a intrusió quelcom que els pares no ho entenen així?
Clar.
Sí.
Sí, sí. No, efectivament.
Diria, sí, el pare pot dir, però si no li dic res, i el fill que se senti, diguem-ne, assetjat per les instruccions o les directrius dels pares...
A veure, efectivament, no? Diríem, aquí tota la qüestió, entre la percepció que té qui ho fa i la que té qui ho rep, diríem, qui ho fa es pensa que té molt clar el que ha fet, però potser no està tan clar, o és, no és unívoc, diríem, mm-hmm. té més d'un sentit, i qui ho rep ho pot rebre tal qual bé, o també, diríem, donar-li un sentit més propi, mm-hmm. més particular.
Perquè quan a vegades determinats pares diuen és que no se li pot dir res.
Sí, de vegades passa, i diríem que hi ha edats que som més...
Que som propenses sí, a això, o no se li pot dir res.
Efectivament. El que passa és que és com tot, és la punta de l'iceberg. Què és el que ha portat a aquesta situació? D'on ve això? En quin moment?
Perquè quan un diu... Quan un diu és que no se li pot dir res, millor no dir res, aleshores?
Depèn. O sigui, depèn en quines coses.
D'acord.
Diríem, saber això hauria de servir d'alguna cosa. Si els pares saben que en aquest moment no se li pot dir res, no és moment per dir-li mil coses. O en coses
com,
que...
Com ens passa tot, no? En determinats moments que...
Sí, les persones
sí, a les persones en general
sí,
que no a totes les hores del dia
exacte, diguem un dia, no, un moment
això mateix
sí, però diguem que això, per exemple, amb els adolescents dura més que un dia,
d'acord, i més que una hora determinada
sí,
és en general
sí, és una etapa sí, mm-hmm. efectivament, on hi ha molta susceptibilitat, on tot el que ve dels pares no, és molt qüestionat o que se n'ha de fer alguna cosa d'allò que ve dels pares, o diríem que agafar-ho tal qual no poden perquè estan intentant justament diferenciar-se, a trobar lo propi.
Mm-hmm. L'adolescència que posa a prova l'estimació?
L'estimació sempre està posada a prova, diríem, mm-hmm. d'una manera o d'una altra.
Sí, perquè allò com els pares diuen, no? Quan era petit, escolta'm... Bueno, i ara...
Hi ha pares que porten molt millor la qüestió de quan són petits... que no de quan comencen a ser grans, i d'altres que del revés, que diríem, per exemple, molts homes diuen això, no? Quan són tan petits no parlen,
allò que
dius,
que molts pares diuen, no, quan estiguis espavilat ja,
exacte,
ja m'hi parlaré,
ja ens entenem, ja, sí.
Sí, és
sí,
així
sí, sí, sí. Per alguns, és,
per alguns
així.
És així,
i diríem,
porteu-me'l quan estiguis espavilat,
o pares, per exemple, que amb el fill adolescent diríem, s'entenen més i tenen com un codi comú que li permet, diríem, bueno, comprendre els processos que està passant i no ser gaire intrusiu. Uh-huh. Per exemple, amb la filla
no hi ha manera.
Sí, ja no l'entén.
Perquè el fill no és un amic, que és el fill.
Sí, això segur. El fill és un fill, diríem. L'amic normalment fa al·lusió a un tipus de vincle més proper, diríem, no? Però no a l'amistat. L'amistat és un altre tipus de vincle diferent. Diríem que la comprensió no és, o l'entendre l'altre o posar-se en el lloc de l'altre no passa només en l'amistat, no? També en la relació pares-fills passa, inclús és desitjable, no? És un component d'acostament, no? De comprensió que també és molt necessari.
Col·locar-se en l'edat del fill o la filla és una forma d'acostar la comunicació, o és una forma equivocada d'entendre això?
Col·locar-se en l'edat,
col·locar-se, m'han dit, no sé si mostrant les mateixes actituds o acostar-se en el llenguatge o intentar d'alguna forma no.
Home, això
fas una cara com que no.
Sí, això és tan patètic. Dic, fa pensar en quan els nens són petits i un adult li parla també malament, diguem, tal com parla el nen, que dius, però què passa aquí? No? És a dir, a veure,
per això són molt sovint, eh?
Passa, sí. Però diríem que la identificació de l'adult amb
la generació amb,
no ajuda, diríem. La identificació o la mimetització, sí. Diríem. O sigui, és comprendre des del lloc de pare, no des del lloc de l'adolescent. Si el pare li va fatal a l'adolescent, però està intentant diferenciar-se, mm-hmm. i l'altre
i està intentant acostar-se,
exacte. No. L'acostament és des de la distància, des de la diferència, i és acostament, no és ben bé el lloc de l'altre. És a dir, no, és que jo també estava en tribus urbanes. bueno, la teva època eren tribus, entens? Ara són, no sé, clans o altre, és a dir, on te, diríem, un pare ha pogut passar per l'adolescència per determinades situacions que li permetin tenir una idea de lo que està passant al fill. Ara, no vol dir que sàpiga per lo que està passant al fill, ni que conegui la realitat des de la perspectiva d'un adolescent, perquè la diferència generacional sempre hi és.
Però els pares coneixen els seus fills millor que ningú?
No ho sé. No ho sé.
Bufa.
Sí. Sí, sí. Jo crec que aquesta
és
una...
O d'aquí ve algunes de les decepcions.
Sí? Efectivament. Efectivament. Diríem que coneixen millor, és a dir, depèn amb qui o amb què es compari, no? Diríem, sobretot a mesura que van creixent. Mira, per exemple, una de les excepcions, quan el nano va a la llar d'infants i ve amb alguna cosa que la mare diu, i això, d'on t'ho ha tret?
De mi no.
O sigui, jo no l'he ensenyat i no sé, a més, perquè no he vist. I aquí és quan comencen a aparèixer coses que
escapen del control.
Efectivament, efectivament. Que venen d'alt, que és lo propi. Aleshores, coneixen millor. Diríem que sí que coneixen molt, o sigui, o que el vincle fa que hi hagi un és molt estret, hi ha molt coneixement de moltes coses, i però el que sempre apareix és el límit d'aquest coneixement, no? És a dir, la pretensió de coneixement total és mortal, per l'existència de l'altre. Inclús potser sí que en algunes coses els pares es poden adonar d'algo que el propi subjecte no s'acaba d'enterar, tal com passa en altres situacions, no? On un pot veure l'amic atrapat en una situació que des de fora es veu força clara i el que està dintre no la veu, però això passa en algunes coses, no en tot, diríem que hi ha coses que el fill la sap millor que ningú, i quasi que només se la sap ell.
Ho dic per si més d'una ocasió aquesta decepció dels pares ve de la impossibilitat de poder-se comunicar amb aquella persona amb qui es comunicaven perfectament, i que doni aquella sensació de no direm que d'un estrany, però que s'ha obrat un...
Sí. Sí que és un ser estrany.
És un ser...
Sí, i diríem... és al mateix temps allò tan familiar es gira tan estrany,
i està dins de casa,
i per exemple, una de les coses que costa és veure el que està patint o que ho està passant malament, i no hi ha manera d'acostar-se, sí. I aquest, però diríem que el fer costat igualment, el estar allà sense dir res, el deixar la porta oberta encara que no entri, són coses molt importants. No, perquè tancar la porta perquè no vol entrar és un contrasentit, i empujar-lo perquè entri o estirar-lo perquè entri tampoc serà.
Perquè s'han dit així d'una forma genèrica, els pares han d'estirar molt del fil o han d'esperar a que el fill o la filla faci un petit gest davant de situacions que, diguem-ne, que els separin.
Depèn si parlem d'un procés o si parlem d'un conflicte. Diríem que si l'adolescent està buscant el seu propi espai i tenir, diríem, la seva àrea de decisió, la seva autonomia, i els pares, diríem, aleshores se li van posar més a sobre, o sigui, és marca més,
és conflicte segur.
És conflicte segur, i és accentuar el que ja està passant.
D'acord.
No? Quan més s'hi posin els pares, més es retirarà l'altre.
T'ho dic davant del que comentaves fa un moment, d'allò del patir, d'aquells pares que volen, que diu patir, diuen allò, una situació difícil, i que allò intenten, aquella eterna cançó, què et passa, i no hi ha forma de poder explicar què passa exactament, no?
Tal qual, diríem, i repetint la pregunteta, no s'acosta ningú a res.
Això mateix.
Que, per exemple, una de una altra forma d'aproximar-se és parlar de lo que li passa al pare o a la mare, és a dir, com es sent, què veu, com ho viu, diríem, perquè clar, o sigui, començar per la banda que ell parli de lo que passa,
no, és a dir, aquella frase de dir, bé, quan sàpigues el que passa ja ho diràs.
Bueno, però sí, però no, està bé, fixa't, ja seria
sí,
molt.
Ja seria molt.
Sí, sí, ja seria molt. O sigui, realment és això, no? Respectar els temps de l'adolescent. En aquest sentit, sí. I que no són els temps dels pares. Funcionen diferents. Per exemple, si els pares veuen que està patint, ja diríem una certa pressa, no?
Per resoldre-ho.
Clar, per resoldre, per veure el què, per treure l'entrellat. Mm-hmm. I l'adolescent, bueno, pues necessita el seu temps de passar per aquella situació o circumstància.
I el fill o la filla els pot dir als pares, no, és que no ho entendreu.
I s'ho pot creure, però totalment.
Fermament.
Sí, sí.
I com que no ho entendreu, ja no ho explico.
Exacte. Sí, sí, sí.
Sí.
I diríem que, no, i com no ho enteneu, ho hauré de resoldre jo. I aquí és on també una posició possible, que és donar confiança, que sí que ja té raó, ja que qui ho ha de resoldre és ell o ella, i que els pares són comparsa.
Sí,
el protagonisme tot, perquè quan més de vegades justament els adolescents entren en situacions que el que més desespera els pares és que no poden fer res els pares, però són buscades per l'adolescent.
D'acord.
Per remarcar aquesta situació, que quedi clar, vosaltres no podeu fer res, jo ja veurem si puc fer alguna cosa o no, però en tot cas perquè segur que sóc jo qui ho ha de resoldre.
Perquè aquest vosaltres no podeu fer res vol dir que ningú no pot fer res, que no sigui jo, o no?
No, vol dir que s'ha acabat això de que els papes
venen
a resoldre les situacions, és a dir, que l'adolescent necessita, no, posar en joc la seva, mm-hmm, els seus recursos.
I és a dir, que això és bo, encara que els pares es puguin neguitejar, és un bon senyal, això.
Sí, és un bon senyal, eh? El que complica, sí, de vegades,
suposo que sempre i quan no s'extengui molt en el temps
i la virulència que pugui tenir, si això és una cosa de molta confrontació. Per això dic, quan més acceptació hi ha de la banda dels pares, de que els pares estan allà, poden dir el que veuen, poden invitar, deixar portes obertes, però no traspassin, diríem, la línia, i que quedi, o que facin sentir a l'adolescent que clarament ell és el protagonista i que no, i que és ell qui haurà d'entomar les qüestions. Mm-hmm. Menys virulent estarà l'adolescent.
Bé, des del punt de vista dels pares, com es fa un trànsit d'un paper, diguem-ne, d'administradors de la vida del fill o de la filla durant molts anys, des de comprar-li roba fins a trucar al metge, fins a vetllar pels estudis, a una època en què, en fi, bona part d'aquestes decisions hauran de venir del propi fill o de la filla i no entendrà aquesta intervenció dels pares.
Vale. Va molt bé, mira, justament part de la complicació és discriminar, diria, és a dir, no és el mateix que el nano, diríem, no faci, a veure, què podríem dir, alguna cosa que no li convingui perquè després li afectarà, diríem, en termes de, no sé, d'un esport o d'una activitat que ell tria i que és seva, a, per exemple, el tema de la salut. Lo d'anar al metge no és optatiu, per més que tingui 16 anys. Jo és el meu tal. Sí, ja. Vinga, tenim hora a les 4, cap allà. Amb gana, sense gana, mm-hmm, rondiran com
és
sigui.
Hi ha fets irrenunciables.
Efectivament, que hi ha
situacions que no...
que els pares han d'agafar, diríem...
Han de continuar exercint, sí, aquell paper. És a dir, que sí, quan el nen o la nena era petit i deia no menjo, no vull menjar, i havia de menjar, doncs encara que tingui 16 anys, no vull anar al metge, s'hi ha d'anar.
I toca anar al metge. Que hi ha situacions que s'han de mantenir. O també coses que, diríem, per exemple, el fet de que no parli o de que no expliqui o que sigui tan hermètic comporta que els pares tinguin que prendre posicions de més control. Com no sé on te vas, no sé amb qui vas, no sé, per mirar les 12 a casa.
Conflicte segur.
Bueno, potser sí. Però no sé com dir-ho, també tampoc és qüestió de dir, bueno, com no explica, no sé què, pues mira, m'aguanto. És a dir, sí que es toca aguantar, mm-hmm. però també...
És a dir, et refereixes a l'adolescència, és època d'independència, de buscar l'àmbit personal, etc. Sí. Mm-hmm. Però si s'ha d'anar a l'escola, s'ha d'anar a l'escola.
Bueno, fins al 16 segur, i és responsabilitat dels pares. O sigui, si el nano no va a l'escola, el que vindran a buscar no és el nano, és els pares. I diríem, i el que es posarà en qüestió és la capacitat dels pares, per atendre les necessitats del fill. Amb 16 anys i un dia, el pare normal ja canvia. El pare normal legal i, diríem, i tot el que implica. Mm-hmm.
Però clar, per l'especialista, diguem-ne, l'àmbit legal en aquest sentit li és bastant igual, perquè la persona és la mateixa als 15 anys i 364 dies
a veure,
que als 16 anys i un dia.
Però és que marca molt la qüestió legal també, Vull dir, a veure, en altres àmbits no, per exemple, que als 18 anys tingui la majoria legal no implica que sigui un adult. Val? Però diríem que l'educació obligatòria és fins al 16, sí, implica l'obligatorietat. I a partir d'aquí ja té que veure, diríem, les característiques de l'adolescent i les característiques dels seus pares.
Però vull dir, si un noi i una noia va de gust, dic de gust, ja s'entendrà, a l'escola als 15 anys i mig, anirà de gust a l'escola als 16 anys.
Sí, en principi sí.
I si això, no hi va aquesta... de gust als 15 anys, sí. Doncs no hi anirà als 16 i mig.
No hi anirà, no? De gust, però potser continua anant-hi, que s'entén menys, oi?
Sí, s'entén menys.
Pues és tan freqüent.
D'acord.
És tan freqüent.
D'acord. I continua anant perquè no hi ha alternativa.
Perquè està ja, diríem, pillat en una cosa que no sap, o sigui, que fins a que era obligatòria... jo no vull, jo no vull.
Però la vida està programada.
Però quan no deixa de ser, dius, ui, si no faig això, què faig? És a dir, aquesta és la qüestió també, que han estat tan en l'oposició que quan els toca governar no tenen programa propi, diríem, no?
És una bona imatge, és una bona metàfora. D'acord, però és així.
Passa, passa molt. Jo, és una pregunta que reservo per fer-li als adolescents en algun moment. No? Però tu ho sents com a propi, això, que realment és per tu. Jo, que va, que va. I ha tingut una entrevista a l'escola on ha citat la tutora, el pare, i tu diu, miri, no cal que continuï venint, perquè pel paper que està fent no aprovarà curs. I el nano, tot puc fer, però com, però i tant que vindré, i què dius tu, i què saps tu, i allà està. I continua, i els pares tots bocabadats veient que no, que han parlat bueno, està allà, però no és propi,
però un recurs de supervivència,
sí, però no sap cap on tirar ni què fer, no?
I els pares davant d'això?
Bueno, diríem com ajudar-lo justament a que s'apropiï del seu propi camí. La qual cosa no vol dir que no faci camí ni que se li deixi fer qualsevol cosa, i sobretot no fer res. I depenent de la situació, de vegades, diríem, perquè una cosa és la pauta educativa general, no?, i una altra cosa és la situació concreta i particular de cada nano. De vegades, en alguns nanos, no, quan diuen, vull fer un any sabàtic, però d'on te vas? No he fet jo en ma vida un any sabàtic, ho faràs tu ara...
Als 17 anys.
Exactament, als 17 anys, i per què et penses? I mira, jo ho he vist moltíssimes vegades, el fan en l'any sabàtic, per activa o per passiva, és a dir, i els pares, després de passat l'any, se n'adonen de que efectivament ha fet un any sabàtic, no? I dius, bueno, però per què es sorprèn tant si ja ho va dir, diu, ja, bueno, és a dir, que si la cosa està molt ja, i moltes vegades això,
i després de l'any sabàtic
serveix per, però és la manera, és a dir, que és una forma molt, molt, molt bèstia, molt, molt a sac, de mostrar que si jo decideixo no fer res, aquí no es fa res. Poseu-vos com voleu i em prendré tot un any perquè ho entengueu, i per entendre-ho jo també seria, no? També el jove necessita, i després d'això es posa en moviment. Però ja han canviat molt les coses, és a dir, ja els pares ja se n'adonen de que, no, van donant al volant, però és aquells volants que no van connectats a res, a la roda ni a res.
I els pares poden aguantar aquest any sense decepcionar-se massa?
A veure,
quan es trobin amb altres pares diuen: què fa el teu fill? I un any sabàtic. Llavors els altres, un any sabàtic?
No, no diuen un any sabàtic.
No
sé què fer amb el meu fill. No sé com fer-m'ho. No.
Llavors venen els altres pares i diuen: li prometeu tot això? I ja hi som.
Bueno, això és tot un tema, eh?
Sí?
Sí, sí.
Els pares amb pares, parlant de fills.
La rivalitat entre pares. Diu: ah, pues jo amb el meu em va dir una cosa així, li vaig dir tu tal, i ara mira, doctor honoris causa de no sé on. Dius: oh, que maco, bon rotllo.
És a dir, els mètodes de...
A veure, just és que fixa't, no? És a dir, queda un cert fracàs de la banda dels pares, diria, perquè si no sentissin com a fracàs no hagués sigut necessari tot aquest procés. Aleshores, en certa mesura, l'adolescent fa palès el fracàs dels pares, perquè en principi no és tal.
D'acord.
No és tal. Potser sí que és el fracàs de determinat model, que deixava poc lloc a que l'adolescent trobés el seu espai.
Vols dir que a vegades els pares entenen com a fracàs quelcom que no ho és?
Exacte. Perquè se fracassa...
O que no ho haurien d'entendre d'aquesta manera.
A veure, ho entenen així, lligat a una concepció que tenien...
Del que havia de ser el seu
fill. Efectivament. És a dir, justament, mira-ho de les decepcions. Per no voler tenir determinades decepcions i insistir en determinat model, això...
Al final...
És una decepció massiva, global i total, provocada per l'adolescent. I no dic que sigui molt conscient tampoc l'adolescent d'això, però passa, i ho fan.
10:47, seguirem el fil d'aquesta, potser d'aquesta competència entre pares, perquè no deixa de ser, suposo que un altre dels neguits moltes vegades dels pares davant la relació amb els fills, doncs trobar-se amb d'altres, de la mateixa manera que les mares es troben amb altres mares i diuen que el seu nen quan plora li fa això, sí. Doncs suposo que els pares deuen trobar amb altres i diuen: el meu fill va fer això, i clatellot i endavant, i ja està, que suposo que més d'un deu fer servir alguns certs mètodes expeditius o no massa.
Però diguem que el que fa servir és un narcisisme de dir: mira que bé que ho faig, és a dir, sí? El mètode és igual, l'assumpte és que jo ho faig molt bé.
Sí?
I tu no.
10:48, el divendres que ve, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig número 16, de nou al Temps de Família, amb Roman Pérez. Roman, gràcies.
Sisplau,
fins la setmana que ve.